De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Les delegacions vocacionals de les diòcesis catalanes organitzen, com cada mes de novembre, 30 dies de pregària ininterrompuda per les vocacions. La iniciativa va sorgir fa uns anys amb l'objectiu que durant tot el mes hi hagi algú a Catalunya pregant per totes les vocacions. Les delegacions busquen implicar els joves en aquesta cadena i és que entre els objectius hi ha el d'ajudar els joves a redescobrir el seu projecte de vida, orientar-los perquè trobin el motiu de la seva pregària. A més dels joves, la cadena de pregària per les vocacions està orientada a comunitats, parròquies, moviments i a tot aquell que vulgui posar Déu al centre. Aquesta edició de la cadena de pregària segueix la mateixa organització que en el seu inici. Cada diòcesi té 3 dies de pregària assignats. En el cas de Tarragona són els dies 1, 11 i 21. Per tant, dilluns 11 serà el segon dia i el tercer dijous 21. En aquest cas, per tancar la participació de l'Arxidiòcesi de Tarragona, està prevista una pregària conjunta a la Capella del Seminari a les 9 de la nit. Avui parlarem d'aquesta cadena de pregària amb el delegat de vocacions de l'Arquebisbat de Tarragona, mossèn Robert Otava. A la segona part del programa, des de Sant Pacià, recordarem el testimoni de mossèn Higini Anglès, una de les personalitats més rellevants de la musicologia del segle XX a Catalunya, a Espanya i arreu del món. Ho farem de la mà del doctor Joaquim Garrigosa, musicòleg, que va impartir la lliçó inaugural d'enguany de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, que pertany a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i que va centrar en la figura d'aquest home d'església, referent d'humanitat, de saviesa i d'estimació envers la música. Amb aquest menú, comencem. Al mes de novembre, l'Església a Catalunya convoca una cadena de pregària per les vocacions, concretament a Tarragona, els dies assignats perquè la comunitat cristiana pugui unir-se en aquesta petició són els dies 1, 11 i 21. Per parlar-nos d'aquesta cadena de pregària, ens acompanya mossèn Robert Otava, delegat de vocacions de l'Arquebisbat de Tarragona i rector de la Unitat Pastoral de Santa Coloma. Bon dia.
Bon dia, Òscar.
Com es fa una cadena de pregària, mossèn?
Les cadenes de vocacions és allò que l'Església que peregrina a Catalunya demana a les diòcesis, les 10 diòcesis catalanes, de poder pregar. I a nosaltres, a Tarragona, és el dia 1, 11 i 21.
Tothom s'hi pot unir des de casa seva en aquesta pregària? S'ha d'unificar d'alguna manera el rector de la parròquia? Com es fa això?
Sí, tots els rectors i totes les comunitats tenen una graella que poden escollir l'hora, el dia 1, 11 i 21, per a pregar, i des de casa o des de la capella davant del Santíssim. La cosa consisteix a agafar una hora i pregar per aquesta intenció precisa.
El darrer dia dels assignats a Tarragona és, com dèiem, el dijous 21 de novembre. Què teniu previst de viure, per viure aquesta jornada? Perquè serà diferent dels altres dos.
Sí, el dia 21 de novembre, que és el dia de la cloenda per la diòcesi, l'arxidiòcesi de Tarragona, és el dia que nosaltres, els capellans, els mossens, ens reunirem a les 9 del vespre a la capella del seminari per a fer una estona de pregària i de convivència i per poder també donar gràcies a Déu per les vocacions que som nosaltres que hem respost a Déu. No?
Estem en un moment difícil perquè fa les vocacions, especialment a Occident. Per què creus que no hi ha tanta generositat per respondre a la crida de Déu?
Primer de tot s'ha de veure que vivim un moment de crisi de fe i aquesta crisi de fe provoca també aquesta pèrdua d'identitat del ministeri presbiteral o per a poder respondre a la crida del Senyor. I aquesta falta de generositat està també vista des del punt de vista dels factors interns de l'Església, dels abusos, tot això dificulta també. Però la crisi de fe és la cosa més, important que impedeix, perquè quan no hi ha fe, quan no hi ha Déu a l'horitzó, és per tota la possibilitat de respondre a la seva crida.
Sí, perquè aquesta pregària per les vocacions es fa en molts àmbits, perquè no només són vocacions sacerdotals o de religiosos i religioses, sinó que és aquesta vocació per donar el nostre servei a l'Església, oi?
I tant. Doncs la pregària per les vocacions és la manera que l'Església recorda a tots els batejats que tots hem rebut una crida des del dia del nostre bateig. Llavors, com hem de respondre? A vegades oblidem fins i tot que el matrimoni és una vocació i també aquells que no s'han casat, hi ha una vocació per ells, com fan de la seva vida una entrega generosa a Déu, no?
Mm-hmm. En el teu cas, com vas viure la crida? Com vas respondre a la crida de Déu?
La crida, en el meu cas, és primer un do de Déu, la família i també els preveres que em van acompanyar. I vaig estar al seminari menor i després a la vida religiosa, a un institut religiós, i Déu ha volgut que ara estic aquí a Tarragona.
Mm-hmm. Tu ets al Congo. Com es viu la fe? Es viu d'una manera diferent a com la vivim aquí, al teu país d'origen? Quan vas arribar a Catalunya i per què vas decidir vincular-te a Tarragona?
Molt bé, doncs el primer, l'expressió de fe és diferent o múltiple, però l'eix és el mateix, no? És que creure en Jesucrist, no? I l'expressió cultural canvia d'un lloc a un altre, i al Congo, que Déu ens conservi o els conservi encara aquesta actitud i de deixar que l'Evangeli purifiqui la cultura per a poder donar el millor d'ells mateixos.
Què li diries a un jove que tingui inquietuds vocacionals? Com el convidaries a fer el pas? Com l'hauries de, com se'l podria acompanyar a despertar-li la vocació?
Sí, primer de tot és ser acompanyat, parlar amb un mossèn i sobretot tenir una vida sacramental, és a dir, allà on Déu va cuidant aquesta llavor, aquesta inquietud que una persona té.
Com viure amb alegria el servei que fas com a prevere davant la situació de rebuig i de crisi de fe que tenim a la societat actual? Perquè en el teu cas tu ets una persona alegre, desprens alegria, però no és fàcil en un moment com el que estem vivint actualment.
I tant. Bé, s'ha de saber que primer de tots nosaltres, els cristians, molt sovint no creiem tant d'allò que som, és a dir, els cristians en general i en particular els preveres, som portadors o missatgers de la bona nova. I portar la bona nova requereix primer que un s'ho creu, no? És quan vostè va donar una notícia bona a una persona, no posarà una cara de vinagre, sinó anirà amb tota la il·lusió perquè provoqui també la joia a l'altre, no? Doncs això és passar aquesta bona notícia que portem als altres dintre de la nostra vida, per tal que al mig dels d'altes i baixos puguem donar testimoni de l'alegria que portem de l'Evangeli.
Mm-hmm. La pregària, l'acte de fe, cal acompanyar-lo de manera concreta. L'hem de treballar, perquè les vocacions no venen soles, oi?
I tant. Sí. Hi ha la pregària, que és l'eix important, però no només aturem a la pregària. Preguem primer perquè Déu doni la vocació i després treballem donant testimoni perquè és l'àmbit que ens toca i després i confiar. Doncs la pregària és allò que ens acompanya com primer acte de fe per a demanar ell que és el donador de totes vocacions i després que nosaltres treballem a l'àmbit que ens toca donant testimoni per a despertar les vocacions.
Mm-hmm. Sí, perquè si no estudies, per molt que apareguis, no aproves l'examen, eh?
Efectivament, sí, i tant. Sí.
Cal aprendre a pregar? Tu com a rector ensenyes a pregar la teva comunitat parroquial?
Sí, una de les missions, diguem així, de l'Església és aprendre o ensenyar als fills i filles d'establir un vincle amb Déu Pare, com Jesús ho diu, no? Allò quan els deixebles està veient com està pregant, li pregunten, ensenya'ns a pregar. La comunitat cristiana és el lloc per excel·lència on els feligresos estableixen vincle filial, i aquest vincle filial és en la pregària. On no hi ha una escola de pregària, la comunitat cristiana es torna amb una ONG o amb un grup d'amics. Doncs aquesta pregària no només vincules entre ells, sinó va també cap a l'exterior, no? I fa que nosaltres, com preguem, podem identificar cada ésser humà com fill i filla d'aquest Déu que nosaltres diem pare.
Per començar, és millor pregar en grup o pregar ja directament de manera individual?
Sí, l'experiència de pregar ja neix de la situació que un viu i aprèn a la comunitat, perquè la pregària nostra comunitària, que és l'Eucaristia, és el nodriment que dona sentit a les pregàries personals. Sense aquesta pregària, sense aquest aprenentatge comunitari, no pot haver una pregària personal, perquè fins i tot quan estem pregant sol, estem sempre units, i fins i tot quan estem pregant en grup, cadascú té una peculiaritat davant de Déu, no?
Està molt clar. Mossèn Robert Otava, delegat de Vocacions de l'Arquebisbat de Tarragona, moltes gràcies, i que la cadena de pregària prevista sigui tot un èxit. Recordem que a Tarragona serà els dies 1, 11 i 21 de novembre, i concretament el dijous 21, pels qui vulgueu assistir a la capella del seminari a les 9 de la nit, us hi espereu.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu i molt bon dia.
Molt bon dia.
L'actualitat de Tarragona.
Coneguem ara l'actualitat de l'Església de Tarragona, que com cada setmana ens porta en Carles Bardó.
L'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona es va fer present del 23 al 25 d'octubre al primer Congrés Nacional d'Arxius, organitzat per la Subdirecció General dels Arxius Estatals, amb la col·laboració del Servei d'Arxius i Patrimoni Documental del Govern. Les jornades, que van tenir lloc a Pamplona, van comptar amb més de 400 professionals del sector arxivístic de l'Estat espanyol i van centrar-se en els projectes i iniciatives que promouen la cooperació en la comunitat arxivística. En aquest sentit, el tècnic de l'Arxiu Diocesà, Joan Maria Quijada, va participar en una taula rodona sobre els avantatges i dificultats dels projectes col·laboratius. Durant la seva intervenció, Quijada va presentar els projectes de digitalització i indexació impulsats per l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Des del 2008, aquest arxiu ha liderat un programa de digitalització dels llibres parroquials gràcies al suport de la Diputació de Tarragona i altres institucions públiques i privades. El projecte també ha comptat amb la contribució dels usuaris a través del micromecenatge, que ha permès digitalitzar més de 1.500 documents. D'altra banda, el projecte d'indexació, mitjançant un formulari web, que possibilita la creació d'un gran índex virtual dels llibres sacramentals, ha generat fins ara més d'un milió d'entrades i s'ha convertit en una eina essencial per a l'accés a la documentació. Com ja és habitual, un grup de religioses de l'Arxidiòcesi de Tarragona van participar el dissabte, dia 26 d'octubre, en la sortida de convivència que la Delegació Diocesana per a la Vida Consagrada organitza anualment. En aquesta ocasió, les religioses van visitar en primer lloc el poble de Verdú, localitat natal de Sant Pere Claver. Després es van traslladar a Lleida, on van visitar el Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, i l'Acadèmia Mariana. Finalment, la trobada va cloure amb la visita al Santuari de Santa Teresina de l'Infant Jesús de Lleida, on van participar de la celebració eucarística. Les activitats que organitza la delegació per a les diferents comunitats religioses ajuden a enfortir els llaços de fraternitat, compartint els carismes de cada congregació.
Dijous 17 d'octubre es va celebrar a la sala d'actes del Seminari Casa de la Cultura de l'Arquebisbat de Tarragona l'acte oficial d'inauguració de curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. La lliçó inaugural del curs va anar a càrrec del musicòleg Joaquim Garrigosa, que va centrar en la figura de mossèn Higini Anglès, una de les personalitats més rellevants de la musicologia del segle XX a Catalunya, Espanya i arreu del món. El doctor Garrigosa va fer un repàs a la biografia de mossèn Anglès i va destacar la força de la seva personalitat en la multiplicitat d'aspectes que va abastar tant en l'humà com en la vivència d'home d'església, però sobretot en la gestió de recerques científiques d'èpoques i àmbits molt diversos. Mossèn Higini Anglès va esdevenir referent d'humanitat, de saviesa i d'estimació envers la música. En acabar l'acte, el doctor Garrigosa ens va fer 5 cèntims del contingut de la lliçó que va impartir.
Qui va ser mossèn Higini Anglès?
Mossèn Higini Anglès, en primer lloc, va ser un sacerdot. El que passa és que, amb la mentalitat molt clara de ser un sacerdot, va descobrir la música justament en aquesta casa, al Seminari de Tarragona. I aleshores es va llançar a un estudi que d'alguna manera va ser posat en qüestió pels seus professors, però va començar a estudiar molt profundament la música i, just ordenat sacerdot, va conèixer en Felip Pedrell a Alcanar. I aleshores va aconseguir, a través d'en Carles Cardó i de l'aleshores vicari episcopal Vidal i Barraquer, va aconseguir no ser obligat, podríem dir, a fer la vida parroquial, sinó que se li va permetre marxar a Barcelona a estudiar música. I aquesta és l'explosió del mossèn Higini Anglès que coneixem. Què va passar aleshores? Doncs que mossèn Higini Anglès estudia a Barcelona i descobreix la musicologia, l'estudi de la musicologia històrica, amb Felip Pedrell, i Felip Pedrell veu possibilitats de fer-lo responsable de l'acabada de crear secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Però l'any 23 la Mancomunitat l'envia a estudiar a Alemanya amb els millors professors que hi havia en aquell moment de musicologia. I quan torna l'any 25, aleshores mossèn Higini Anglès comença les seves grans, enormes investigacions.
Per què va ser un home tan important des del punt de vista de la musicologia pel nostre país?
Perquè és el primer. Perquè va aportar, en segon lloc, una metodologia impressionant a nivell d'aplicar la metodologia científica a la investigació de la música històrica, i perquè era un home incansable i que va fer una obra immensa, una gran obra desbordant. O sigui, els musicòlegs, quan veiem el que va escriure mossèn Higini Anglès, quedem aclaparats. Aclaparat és poc. O sigui, que en l'any 35, amb 40 i pico d'anys, hagués escrit la música a Catalunya fins al segle XIII, que està ple de novedoses investigacions, que sembla impossible que un sol home hagués aconseguit recollir tot aquell material i interpretar-lo, això és una novetat increïble. Però és que després, el gros ve després de la guerra, quan es torna a posar a Barcelona, que el fan cap de l'Institut Espanyol de Musicologia, i allà investiga la música dels Reis Catòlics, la música de Guerrero, de Morales, de Victòria, la música organística dels segles XVII i XVIII, la música de Mateu Fletxa o de Joan Pujol, i tot això són volums i volums amb estudis i transcripcions, que tot ho feia ell personalment. I l'any 47 van i el fan director del Pontificio Instituto de Música Sacra. I el que diu en Francesc Bonastre, que havia estat alumne seu, és veritat. Una sola persona havia d'ocupar el lloc de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Una sola persona havia d'estar a l'Institut de Musicologia i una sola persona havia de ser el director del Pontificio Instituto de Música Sacra. I mossèn Higini fa les tres coses des de l'any 47 fins a la seva mort. Publicant i publicant i publicant i publicant. és increïble. És una persona que va treballar moltíssim. Els musicòlegs, jo sóc, per dir-ho d'alguna manera, musicòleg de la tercera generació de mossèn Higini. Els de la quarta generació, és a dir, a 100 anys de distància de mossèn Higini, segueixen treballant com a punt de partida amb les seves investigacions.
I a més era una persona bona.
Era una persona molt bona i vull remarcar, a més, que era una persona de mentalitat molt oberta. S'ha qüestionat la mentalitat de mossèn Higini Anglès en l'aspecte eclesiàstic per una qüestió que va passar després, que l'explicaré a la xerrada que faré, però que resumidament és, ell s'ha passat tota la vida estudiant el cant gregorià i estudiant la litúrgia post-tridentina. És una persona d'unes capacitats immenses i alhora és una persona molt oberta a nivell religiós, a nivell litúrgic. Ell donava classes de religió a la Mútua Escolar Blanquerna i feien les misses l'any 1924, feien les misses de cara al poble, de cara als nens. I mentre el sacerdot ho feia en llatí, els nens anaven llegint pels seus alumnes, pels seus companys, ho anaven llegint en català. És a dir, una avançada al Concili Vaticà II. Quan arriba el Concili Vaticà II, ell és responsable de del Pontifici Instituto de Música Sacra i aleshores se li enfonsa tot, perquè ell ha lluitat pel llatí, ell ha lluitat pel cant gregorià, ha lluitat per la polifonia del segle XVI i XVII i XVIII i queda com desorientat. I ho exposa sense manies al papa Joan XXIII i al papa Pau VI. De manera que tenim constància, no documental, però sí explicada, de que va haver-hi alguna situació una mica tensa, concretament amb el papa Pau VI.
Perquè aquesta situació que ell viu, després com es reflecteix en la seva obra? O de quina manera l'afecta? Perquè això va ser
A l'obra musicològica no l'afecta, però és que jo avui el que vull fer, el que faré serà una vista de la part científica, la musicologia, i una vista de la part humana. La part humana és exemplar en tots els sentits. Però aquest final a vegades ha estat jutjat d'una manera una mica dir, sí, esclar, era tradicionalista. No és veritat. I vull destacar-ho. No és veritat. Ara, ell veia que tot allò que ell havia investigat en part se'n anava a terra, perquè va ser automàtic el moment en què el Vaticà decideix aplicar la llengua vernacla i apartar una mica el cant gregorià. Aleshores, el que ell havia lluitat, que eren les edicions científiques de cant gregorià amb els monjos de Solesmes, s'interrompen, les deixen sense pressupost. I això amb ell el va desesperar. El va desesperar. Però bé, segurament avui el rebríem d'una altra manera i jo penso que és bo posar-lo en valor.
Quina relació va tenir amb el pare Gregori Estrada?
Poca, pel que jo sé. Ell amb els monjos de Montserrat s'hi relaciona molt abans de la guerra, perquè ell tenia dos germans que eren monjos de Montserrat. I ell, sobretot, allà té dos puntals, bé, tres. Un és el pare Gregori Sunyol, que va ser professor seu de paleografia i de cant gregorià. L'altre és el pare Anselm Ferrer, que era el director de l'Escolania. I l'altre és el pare David Pujol, que era paleògraf de música del segle XVI, XVII i XVIII i que posteriorment va ser també director de l'Escolania. El pare Gregori és la generació de després de la guerra. El pare Gregori va estudiar a Alemanya i a França, però quan el pare Gregori estudia a Alemanya i a França, mossèn Higini és a Roma. I es veuen, es coneixen. Tinc entès que en una ocasió, el pare Gregori, això no m'ho havia dit, va ser mestre meu també, el pare Gregori l'havia vingut a veure amb els Pujols, perquè a mossèn Higini passava els estius i el Nadal amb els Pujols, cada any. I venia a treballar, no de gresca. I en una ocasió tinc entès que el pare Gregori el van a veure. Llavors el pare Gregori, avui en llegiré un tros, l'any 70 un any després de la mort de mossèn Higini, no, perdó, un any, dos mesos després de la mort de mossèn Higini, escriu un article a Serra d'Or on li fa una lloança fantàstica com a musicòleg, com a persona, com a bona persona, perquè era molt bona persona i ajudava molt a la gent amb dificultats, però diu que s'havia posat de la banda dels tradicionalistes dintre l'Església. Per què ho diu el pare Gregori, això? És que el pare Gregori, quan diu això, acabava de rebre l'encàrrec del monestir i dels bisbats catalans de fer la música per la litúrgia en català. Per tant, és normal que el pare Gregori, res en contra de mossèn Higini, però respirés això. A mi el pare Gregori, quan jo era alumne seu, em va dir: el llibre de mossèn Higini, la música a Catalunya fins al segle XIII, te l'has de saber de memòria. O sigui, no menyspreava, ni molt menys, el que havia fet mossèn Higini anglès.
Aquesta setmana, a Sant Pacià,
entrem a la part final del programa amb dues notícies de Sant Pacià. I és que dijous es va celebrar a l'Ateneu Universitari de Sant Pacià una masterclass que va impartir el doctor Jordi Faulí, arquitecte, coordinador i director de les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelona, en la qual va fer una descripció de la basílica segons el projecte d'Antoni Gaudí i de la seva construcció. Aquesta sessió, que era gratuïta, és la primera del curs titulat La Basílica de la Sagrada Família, que imparteix el mateix doctor Faulí cada dijous a les 6 de la tarda. Aquest curs, que forma part del Pla d'Estudis del Màster en Història, Arqueologia i Arts Cristianes de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, es pot cursar de manera independent, sense requisits previs, en la modalitat de curs obert, amb un preu de matrícula de 150 euros. Els cursos oberts són un programa de l'Ateneu Universitari Sant Pacià que agrupa una selecció d'assignatures dels estudis oficials obertes a tothom per apropar al públic general la formació desenvolupada des de les nostres facultats. El contingut del curs inclou l'explicació del projecte en les seves diferents facetes, significat i simbolisme, forma i expressivitat del projecte, estructura, materials, construcció, obra artística i com contribueixen a la unitat i a l'expressivitat. S'exposarà com Gaudí defineix el projecte a construir en el futur, com s'ha estudiat per construir-lo amb fidelitat i com es fa realitat seguint el mètode de treball i geometries que ell va definir i l'ús de les diferents tecnologies avançades de projecte i de construcció. Per més informació i inscripcions, info@edusantpacia.cat o al telèfon 93 453 49 25. I abans d'acabar, dir-vos que dimecres, 13 de novembre, a les 12 del migdia, dins el cicle La quarta hora dels dimecres, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, impartirà la ponència Com ser una església sinodal, missionera i misericordiosa, experiències i conclusions de la 16a Assemblea del Sínode de Bisbes. Serà a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, a l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació número 231, cantonada Balmes. L'entrada serà lliure. I amb aquestes notícies de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià ens acomiadem una setmana més, amb una salutació ben cordial que us fa des de la realització tècnica en Santi Grimau, una salutació també d'en Carles Bardou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Bardagí. Ens retrobem, si Déu vol, la setmana vinent. Que tingueu una molt bona setmana.